Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11, us informa Olma Giró. Les últimes dades de l'Institut Nacional d'Estadística apunten que l'índex de preu al consumidor a Espanya ha augmentat 8 dècimes des d'agost a setembre i se situa ara al 4%. A Catalunya l'IPC n'ha pujat 7 i se situa al 3,7%, el que es tracta de la variació més alta des d'octubre del 2012. Aquestes dades situen Catalunya com a la comunitat autònoma amb la tassa interanual més baixa. Segons els experts, l'increment s'explica pel constant augment del preu de l'habitatge, l'aigua, l'electricitat, gas i altres combustibles. I just el dia que fa 2 anys que es va conèixer la sentència del procés, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, publica un article al Punt Avui on demana al govern català que la seva situació personal no sigui moneda de canvi a la taula de diàleg. Puigdemont demana respecte per la seva estratègia i es reafirma en la convicció que la solució al conflicte polític passa per l'amnistia. En l'article, l'expresident, ara Brussel·les, defuig de solucions personals i aposta per les col·lectives, insisteix que no busca cap indult perquè creu no aporta cap solució al conflicte. En aquest sentit, l'exconseller d'Interior Joaquim Forn entén i fins i tot comparteix la posició de Carles Puigdemont. Forn, que és un dels 9 condemnats al judici del procés i que ha estat indultat pel govern espanyol, ha estat entrevistat aquest dijous al matí a Ràdio Estel.
Jo crec que la taula de negociació s'ha de centrar en 2 qüestions, que és l'amnistia i el dret a l'autodeterminació. L'indult no és l'amnistia. I, per tant, si nosaltres hem posat des del primer moment sobre la taula l'amnistia, jo crec que no podem rebaixar de cap manera. I, precisament, que ho digui la persona que podria estar afectada o, en aquest cas, interessada en que se li concedís aquest indult, jo crec que el que marca, sobretot, és una coherència amb el que ha vingut defensant sempre.
Joaquim Forn també ha confessat estar tranquil davant el recurs contra els indults que han presentat PP i Vox. I encara sobre aquest tema, fa 15 dies que el síndic de Greuges va presentar un informe al president de la Generalitat sobre els indults concedits als presos independentistes. El document demanava al president que traslladés al govern espanyol la necessitat d'una llei d'amnistia i sol·licitava també un indult anticipat pels líders independentistes exiliats. En una entrevista a Ràdio Estel, el síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, ha assegurat que l'indult anticipat permetria indultar persones que no han estat jutjades, però sí acusades d'un delicte de rebel·lió, de sedició, i ha apuntat què s'hauria de fer.
Caldria o la reforma del delicte de sedició, tal com demana el Consell d'Europa, amb una resolució claríssima, reformar-lo per no dir suprimir-lo, i, per suposat, amb una llei d'amnistia, que és perfectament possible i, com el seu nom indica, ja no és una acció del govern, sinó del Parlament, perquè és una llei, i que, per tant, si té majoria al Parlament, significa que tot el que ve des de la sentència constitucional l'any 2010 fins ara quedaria absolutament tot anul·lat i, per tant, l'amnistia seria una situació claríssima de tirar endavant.
Pel que fa a la pandèmia, lleuger repunt dels ingressats a les UCIs catalanes. Avui hi ha 99 ingressats a l'unitat de crítics, 3 més que ahir, segons les últimes dades del Departament de Salut. El nombre d'hospitalitzats baixa fins als 337, 5 menys que en les darreres 24 hores. Des d'ahir s'han detectat 556 nous casos i s'han certificat 8 defuncions. La velocitat de contagi no s'altera a Catalunya en les darreres hores i continua en 0,78, mentre que el risc de rebrot retrocedeix lleugerament a 41. A les escoles hi ha 103 classes confinades, una menys que ahir, i 3.274 persones en quarantena. Temps ara per a la informació esportiva Xavi Toscano.
En futbol, els representants del migcampista Pedri estan aquest matí negociant la renovació del contracte del Canari que es podria anunciar al llarg d'aquest matí. Tot apunta que signarà fins al juny de l'any 2026 i que tindrà una clàusula de rescissió de 1.000 milions d'euros. Encara en actualitat blaugrana, Serginho Dest ha reaparegut aquesta matinada marcant un golàs en el partit que la selecció dels Estats Units ha guanyat davant de Costa Rica. El lateral, que patia una lesió i era dubte per aquest enfrontament, ha jugat 73 minuts. Aquest resultat permet als nord-americans consolidar el segon lloc de la fase de classificació americana per al Mundial de Qatar per darrere de Mèxic. I en motor, des de les 9 del matí està en marxa la 56a edició del Rally Catalunya Costa Daurada. En aquests moments s'està celebrant el check-down, l'habitual tram de proves, que en aquesta edició ha canviat d'emplaçament, passant de la zona de Terra d'Emprius a Salou al Coll de la Teixeta, un tram de 4 quilòmetres sobre l'asfalt. La novetat d'enguany és que els 17 trams cronometrats previstos seran íntegrament sobre asfalt. La competició arrencarà demà amb el primer tram que sortirà des de Vilaplana i acabarà aquest diumenge. Aquesta és la penúltima prova del Mundial de Ral·lis i arriba amb Sebastián Ogier i Julien Ingràcia com a líders, i això fa que la prova catalana, una vegada més, pugui proclamar el nou campionat del món.
Moltes gràcies, Xavi. Això és tot fins ara. Més notícies a les 12.
Ràdio Estel.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Un altre punt de vista.
Que passen ara mateix de les 11 del matí. Després de posar-nos al dia, estar ben informats, segueix el matí a Ràdio Estel d'aquest dijous. Bé, els darrers mesos, la mala gestió de les deixalles a molts municipis de Catalunya ha omplert pàgines i pàgines de diaris. Són molts els veïns, no?, que es queixen de brossa acumulada a les voreres de la seva ciutat, a la vora dels contenidors, o bé en espais públics com parcs i platges. Però l'administració pública no és l'única responsable d'aquesta complexa gestió de residus. Les empreses, com per exemple les d'alimentació, abusen de l'ús del plàstic a l'hora d'envasar els seus productes, i també els consumidors, que sembla que han resistit a deixar-los de consumir. Al supermercat comprem plàtans, per exemple, envasats en bosses de plàstic, o menjars preparats en envasos d'un sol ús. Bé, en els següents minuts els dedicarem avui al matí a Ràdio Estel a parlar d'una iniciativa que planteja un canvi radical de paradigma pel que fa a residus. Un model de producció i de consum de residu zero, sense matèries tòxiques ni productes que quedin sense ús. De fet, ja s'ha començat a aplicar en algun municipi. Com funciona? Ha tingut bona acceptació entre els veïns? I també avui, aprofitem, doncs, ja que volíem aportar doncs, un altre punt de vista, parlarem d'aquesta iniciativa, però és que també volem parlar, i llavors hem viatjat i ens hem documentat, el municipi que recicla més i millor de tot Catalunya, és Argentona. D'una banda, al matí a Ràdio Estel, avui parlem amb Anna Penya, que ella és responsable de comunicació de ReZero. Com estàs, Anna? Benvinguda.
Molt bé, gràcies.
Que hem començat a parlar, perquè clar, això és un tema, no?, que ens, o sigui, que ens implica tant.
Sí, sí, quan obres el tema de residus, tothom té l'opinió, perquè toca tan a prop que, clar, és a dir, ho tens a casa, ho tens als carrers, tens de la manera de consumir, llavors és bueno, a sobre debat, segur.
Anna, i a cada instant, clar, no?, perquè generem residus cada instant.
Sí.
Vull dir, i clar, què hem de fer amb aquests residus? Ara en parlarem aquí al matí a Ràdio Estel, però és que també, com us estàvem explicant, hem viatjat fins a Argentona. Allà doncs, volem parlar amb el tècnic de Medi Ambient d'aquest municipi del Maresme, Joan Pujol. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bueno, moltes gràcies per estar amb nosaltres, perquè clar, vosaltres sou el municipi. Quants anys porteu sent el municipi que recicla més i millor de tot Catalunya?
Bé, aquí és de puntualitzar que som el municipi de més de 10.000 habitants que millor recicla a Catalunya. Hi ha uns quants més de menys de 10.000 que estan uns punts una mica per sobre. Nosaltres estem ara al 88% de recollida selectiva, de reciclatge. Hi ha alguns municipis, Pata de Pera, Vilablareix, que són una mica més petits, que ja estan per sobre del 92% de reciclatge, que per la que la gent es situï, la mitjana de Catalunya no arriba al 40%. Aleshores, més del doble que recicla la major part de municipis de Catalunya. I això, bueno, nosaltres des del 2004 estem amb un tipus de recollida que és el porta a porta, que és una mica la clau de volta, és el que ens ha donat aquests percentatges de reciclatge tan alts.
Parlarem després, amb el Joan Pujol, sobretot d'aquest sistema, no?, del porta a porta, que també s'ha implementat en alguns barris de Barcelona. Però primer, Anna, aprofitant doncs, que esteu amb nosaltres, clar, la gent potser no us coneix. Rezero, què és Rezero?
Rezero és una fundació sense ànim de lucre. Quan deies el tema del canvi radical, això jo crec que era fa 15 anys, que és quan vam néixer. Nosaltres vam néixer amb unes propostes que aleshores no es comprenien massa. No? Vam començar, per exemple, amb un estudi de les bosses de plàstic com a símbol de la cultura de l'usar i llançar. Proposàvem coses normatives, no?, com un impost a la bossa de plàstic. Bueno, això era fa 15 anys una cosa que... I ara ens diuen és que realment era... Teníeu una projecció...
Pioners,
i era,
no?
I, clar, sí. Clar. I ara mateix, doncs, Rezero el que fa és investigar primer, és a dir, tenim un àmbit d'estudis que posem sobre la taula noves dades, perquè necessitem, no?, números i que siguin rigorosos, i també posem a debat, creem molta xarxa, no?, és a dir... Veiem la possibilitat, som com unes visualitzadores, no? Veiem la possibilitat, veiem el nínxol on poder millorar i anar cap al residu zero, i llavors impliquem a diferents agents, a administració pública, a empreses, entitats, a la societat, a la ciutadania com a moviment social, i llavors anem cap a l'acció, no? A fer bullir l'olla perquè acabem transformant cap a aquest camí de no produir residus. Perquè és que els residus per nosaltres no haurien d'existir. Per això el residu zero no haurien d'existir, en el sentit que quan es produeix una cosa, és que hi ha coses que és que ja neixen per ser residus, no? Que
clar.
És de l'usar i llançar. Utilitzes...
Que dèiem, no? Cada instant. Sí,
pam,
sí.
Pam, pam. Llavors, aquesta cosa de ja neix per ser residu s'hauria d'eliminar. Ja haurien d'haver-hi mesures, sobretot polítiques i normatives... per regular la no entrada de certs coses al mercat i llavors fer el possible perquè la ciutadania se sentís no activista o que fos molt fàcil no produir residus.
Clar, amb tot amb el que ens has explicat fins ara, jo, clar, em venen al cap moltes preguntes.
Vinga, va, som-hi.
A veure, et tornarem a connectar. Tenim a en Joan Pujol novament. A veure, hem fet una nova connexió, teníem una mica de dificultats per entendre'l. A veure, Joan Pujol, què tal? Bon dia de nou.
Bon dia de nou.
Sí, sembla que ara et podem escoltar
ara
millor.
Ara millor, no?
Sí, molt perfecte. Millor, molt millor. No, que estem parlant de la iniciativa Rezero, que amb l'Anna Penya, que és la responsable de comunicació d'aquesta fundació...
Hola, clar, Joan. No sé si em sé.
Hola, Anna.
Sí, tots connectats. Clar, d'alguna manera, Anna, Joan, l'Anna ens estava explicant, no?, aquest projecte, no?, i aquesta iniciativa que ells porten a terme, però com podem arribar, Anna, al residu zero, no?, que tu deies, mm-hmm. I quines són aquestes accions, no?, que es poden portar a terme, però... Atenció, tu també ens ho explicaves, no? Ja no és una responsabilitat compartida, no, mm-hmm. no és només d'un ajuntament, com seria doncs, el cas del Joan Pujol, no?, d'Argentona, sinó de les administracions, de la ciutadania... Mm-hmm. Explica'ns.
Sí, exacte. És, clar, ara mateix, no?, si diem, va, anem a... que algú digui... Jo vull fer un estil de vida residu zero.
Per on comencem?
Va, per on comencem? Bueno, poden entrar, per exemple, a l'interactiu objectiuresero.cat, que està dintre la pàgina web, i allà tenen consells, de tot. I hi ha coses molt senzilles, eh? L'anar a comprar, anar amb els teus propis envasos, no dir rebutjar la bossa de plàstic, més el tema de la reutilització i la segona mà, també, no? És a dir, la segona mà, en altres països, és una cosa que està normalitzada i es pot fer. Això és una cosa, és a dir, jo vull fer l'estil de vida residu zero, però l'altra és... Vale, però és que no m'ho estan posant fàcil. Un dels arguments de la ciutadania és que jo no ho tinc fàcil, és que haig de no, entrar en una aventura, no, per no produir residus, que això no hauria de ser
així, no?
Per tant, aquí entrem també a Rezero amb propostes per totes els agents, perquè diem i que aquí tot el pes no ha d'anar a la ciutadania. Tots els agents socials i econòmics s'haurien d'acompanyar. Ara mateix, per exemple, això que deien, què podem fer? Ara mateix hi ha en debat la llei estatal de residus. Hi ha en debat el Real Decreto de Envases, a nivell de l'estat espanyol. S'està aplicant la llei de Balear de residus també, que es va aprovar fa uns anys. Europa ja està donant uns passos perquè fa molt poc també va prohibir els elements d'un sol ús, com podria ser les palletes de plàstic, els gots d'un sol ús de plàstic, etc etc. I d'aquí també poc tindrem una proposta normativa de llei catalana. Val. Això és un exemple. És a dir, com els governs, a partir de lleis, ens poden ajudar la ciutadania a no produir residus. Com fiscalitzant, per exemple, els elements d'un sol ús. I això què vol dir? Que, clar, no pot ser més barat que els productors i distribuïdors serveixin en plàstic d'un sol ús que amb altres materials. O no pot ser difícil fomentar la reutilització. Hem d'ajudar a la distribució a tenir elements i perquè la gent digui, ai, en sé, ostres, que puc anar a comprar amb tàper, m'ho estan facilitant, no? Són exemples així, no ho sé, vull dir, jo vaig dient, una part és la normativa, l'altra les empreses. Ara fa poc i al novembre presentarem en públic un protocol de reutilització per les cadenes de supermercat. Tan senzill com, que aquí et facilitem venir a comprar amb els teus envasos. Això ens ha costat 2 anys fer un protocol perquè les cadenes i els supermercats doncs se sentin còmodes i se sentin amb les eines tant informatives, de seguretat alimentària i de missatge que poden donar al client. I això hem implicat, amb això de la implicació i de fer xarxa i tot això, hem implicat a departaments de la Generalitat de Catalunya, cadenes de supermercat, a gremis de comerciants, etc. És a dir, tots, no?, hem de moure les fitxes amb tots els agents perquè, ostres, realment, ostres, ara estem reduint. Ara no sembla que els residus estiguin tan presents.
Que tinguem, no?, aquesta percepció de que és una realitat,
sí,
no? Clar, a mi m'agradaria... Bé, tot el que ens està explicant l'Anna Penya, responsable de comunicació de Resero, trobareu a resero.cat, que és la pàgina web d'aquesta fundació. Joan, clar, vosaltres, d'alguna manera, des d'Argentona, ho dèiem abans, ja porteu temps, no?, com assimilant totes aquestes iniciatives que ens està explicant l'Anna. Com la vostra població, això com ho ha acceptat? Com ho ha portat?
Bé, no, nosaltres hem tingut diferents fases d'implantació, però ja, com he dit abans, la clau de volta està al porta a porta el 2004, que va disparar la recollida selectiva, i en fases posteriors ens hem ampliat les fraccions de recollida porta a porta. I després un altre punt d'inflexió va ser el 2009, quan vam començar a aplicar un pagament per generació.
Pagament per generació.
Quan entengui, és que qui contamina paga. És el principi aquest europeu de sentit de com que qui contamina paga. Aleshores, qui més brossa genera, més ha de pagar. Vale? En aquest sentit, nosaltres sí que vam ser pioners, vale? I un exemple molt clar, per exemple, del que estava explicant ara l'Anna, és incentivar els envasos retornables. Un exemple. Nosaltres, els nostres establiments comercials, per treure els envasos, que es recullen porta a porta, han d'utilitzar una bossa específica i concreta que té un cost. Té un cost d'un euro. Val? És una bossa, un euro. Què incentiva aquesta bossa d'envasos que val un euro? Doncs que si tens una política d'empresa d'utilitzar un restaurant, un bar, etcètera, etcètera, i en comptes d'utilitzar doncs, les llaunes de Coca-Cola o de refresc, del que sigui, utilitzes l'envàs retornable que la mateixa distribuïdora o la mateixa comercialitzadora els proporciona, doncs estarà generant menys residus d'envasos d'un sol ús, com són les llaunes. Uh-huh. Aleshores hauràs de comprar menys bosses d'aquestes taxades a un euro, vale?, que no el bar del cantó, que doncs, que utilitza llaunes a manta. Val? Doncs una manera d'incentivar el residu zero. Val? Aleshores molts dels comerços, dels restaurants o dels bars d'Argentona, doncs passen a tornar a l'embar retornable doncs, del refresc o del...
Sí.
Que ens entenguem, la cosa va per aquí.
Espera, Joan, que em sembla que l'Anna també volia afegir, no?
Sí, és que el Joan, realment el que comenta del porta a porta, fiscalitat, el pagament per generació, és aproximar.
Clar, perquè, Anna, un moment, sisplau, per tots aquells oients que ens estiguin escoltant, servei porta a porta,
sí.
És aquesta moda, diguéssim, de...
És un sistema de recollida... com els... Ara tenim els contenidors de forma generalitzada. El sistema porta a porta és que tu baixes a la teva porta, per això es diu porta a porta, els contenidors més petitons, perquè te'ls passen a buscar segons el dia de recollida que t'estableix l'Ajuntament, per exemple, no? Doncs avui toca que et recullin a la porta l'orgànica. Doncs baixes amb el teu covellet a la porta i llavors hi ha un sistema de recollida porta a porta, per això es diu, que del recull i ja està, no? Llavors, clar, al final, el que dèiem, tant això i el pagament per generació,
sí.
És el que deia el Joan, de que qui fa més rebuig, és a dir, qui no separa correctament i fa més la bossa aquesta de rebuig, paga més, és a dir, qui separa menys, paga més, no? Al final el que fas això és que individualitzes la gestió dels residus, perquè ara mateix estàvem en un punt que tot és voluntari. És igual, tu. És a dir, que tota la informació mediambiental, de gestió de residus, tot això, la gent ho ha de comprendre i per la seva voluntat ha de fer-ho, no? Perquè ho creu convenient. Clar, la voluntarietat, com ja sabem, arriba a uns punts.
Té un límit, no?
Té un límit de dir, és que no està funcionant la voluntarietat. No. Per tant, has d'acostar amb incentius econòmics o fiscalitzant, no? Per una banda, i alhora aproximant els residus a cada casa, perquè si no, bueno, estarem igual en el 30-40%.
Perquè...
No arribarem als 80, que diu el...
Sí.
Els 50 que diu a la Unió Europea d'aquí res.
Uh-huh. Perquè, Joan, clar, la política retirada dels residus, vosaltres us porteu anys, no?, que ho heu implantat a Argentona, com bé deies, doncs, que es manté com a líder entre els majors de 10.000 habitants, no? Però, escolta, tu creus que seria possible, i també li plantejo a l'Anna, doncs, implantar-ho, per exemple, a grans ciutats com a Barcelona, Joan?
Bé, no és que sigui possible, és que està demostrat que funciona. Ja fa molts anys que ciutats com Milà, 1,5 milió d'habitants, des de l'any 2012, estan fent porta a porta i estan amb uns percentatges de reciclatge per sobre del 60%. Berlín i els seus voltants, 3,5 milions d'habitants, idem. D'acord? Aleshores, el porta a porta, l'avantatge que té és que es pot adaptar al diferent urbanisme que pugui tindre la ciutat. Nosaltres, de fet, a Argentona hi ha zones de baixa densitat, però també hi ha zones de blocs de pisos que en una comunitat de veïns tens 26 i 27 portals, val, a veïns. Aleshores, és adaptar el porta-a-porta a les necessitats de cada lloc. No es tracta d'agafar un porta-a-porta de Milà i importar-lo aquí tal qual. Òbviament, has de fer un estudi.
Adaptar-lo, no?
Mm-hmm. Sí, és a dir, cada lloc té la seva idiosincràsia i les seves particularitats i la seva problemàtica. És una mica modelar-lo o adaptar-lo segons les teves necessitats, per l'objectiu, que és intentar recollir i reciclar el màxim possible. Està demostrat a tot arreu que el sistema porta-a-porta ara mateix és el que millor funciona, d'acord? Podem parlar, si voleu, dels contenidors aquests intel·ligents, etcètera, etcètera.
Sí, que aquests contenidors, Joan, és que tu vas amb... cada usuari té una targeta, no? I...
Sí, sí. Uh-huh.
En què consisteix? Explica'ns-ho.
Bé, el que ja s'ha desfassat i ja es n'hi ha deixant d'utilitzar és el contenidor anònim, aquest que tenim al carrer, amb la porta, que sempre està obert 24 hores, 165 dies l'any, i que no t'has identificat, doncs això a tard d'hora es anirà retirant dels carrers, i la gent, els municipis, tindran dues opcions, o passar-se al porta a porta o passar-se als contenidors intel·ligents. Els municipis que volen passar-se a contenidor intel·ligent, bàsicament és un contenidor amb un sistema electrònic que permet
controlar a qui deixes accedir i qui no, perquè és un contenidor que s'obre amb una targeta, amb una clau electrònica o la tecnologia que vulguem, vale? I que t'identifica com a usuari i et deixa doncs, llançar aquella brossa, i això després doncs, et permet portar un control d'aquell contenidor de manera que el dia de demà, quan hagis de cobrar la taxa d'escombraria, si algú només utilitza el contenidor de rebuig perquè casa seva no reciclen, doncs, evidentment, haurà de tindre una taxa d'escombraries molt més alta que aquella persona que utilitza 5 contenidors i que el rebuig hi tira gairebé pràcticament res. Ah. Perquè el tema és que el rebuig no és més d'un 10-15% dels residus que generem. Aleshores, no s'entén que municipis com Barcelona, aproximadament el 65% o més de la brossa vagi a abocador. Ah? O sigui, hi ha alguna cosa que no funciona, i el que no funciona, a part del que comentava l'Anna, que el tema del reciclar, en general els temes ambientals no han de ser per voluntat pròpia, sinó que aquí darrere hi ha una obligació que tenim com a ciutadans de fer les coses correctament. No pot ser gratuït contaminar o, en paral·lel, no reciclar.
En aquest sentit, Joan, no, el tema de la responsabilitat ampliada del productor, que estem a darrere, hi ha, clar, si ens fixem en el contenidor gris, hi ha molts productes que surten al mercat i llavors, quan un productor treu una cosa al mercat, s'ha de fer també responsable amb costos de la gestió i del reciclatge d'aquell producte, no? Clar, actualment hi ha molts objectes que surten al mercat sense que cap productor pagui la seva gestió ni la seva neteja, no? Ho veiem, per exemple, bueno, en els envasos de begudes hi ha una responsabilitat que sí que està per llei, que els envasadors han de pagar una quantitat per poder-los reciclar, però només responsabilitzen d'aquell que va al contenidor groc. Els altres que es perden pels entorns, que van al contenidor gris i així, no ho paguen. Llavors aquí ja com al final la gestió d'aquells residus l'assumim amb els impostos de la ciutadania. Altres objectes, obrim el contenidor de gris, els bolquers d'un sol ús, les productes menstruals, temes com les càpsules de cafè, les càpsules de cafè que han crescut exponencialment i que tothom, no?, sempre veus a casa d'algú les capsuletes, no? Doncs clar, van sortir al mercat i res, van dir, bueno, que les traiem, però a veure, i es poden reciclar? Aquesta pregunta tan bàsica, no, és que ha de sortir al mercat coses que es puguin reciclar, que es puguin reconduir a la producció, no, que es puguin recircular. Clar, ningú tenia la resposta. A posteriori, no, va haver-hi com una cosa de que es podia exportar el punt verd, no sé, però clar, si no tens aquesta resposta inicial, com és que es permet legalment una entrada al mercat d'aquests productes?
Clar.
No?
És una llàstima, perquè se'ns ha tirat el temps a sobre. Ah. Joan, en continuarem parlant un altre dia. Joan Pujol, tècnic de Medi Ambient d'Argentona, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres i per haver-nos doncs, aportat el vostre testimoni, no?, de com doncs, Argentona és una de les ciutats de Catalunya doncs, que recicla més i millor. Gràcies, Joan.
Gràcies a vosaltres. Un altre dia, si voleu, parlem amb més calma.
Sí, parlarem amb més calma, i amb més temps. I també agrair doncs, a l'Anna Penya, responsable de comunicació de Risc Zero, també per haver estat amb nosaltres.
A vosaltres.
Emplacem, Anna, doncs, de tots els oients que vulguin saber més, no?, de la vostra fundació. Tornem a repetir, a riszero.cat, allà doncs, està explicat totes les tasques que feu i com es pot conscienciar, no?, a la població.
La població i a molts sectors, també.
A la població, administracions, empreses, sí. A tothom que vulgui ser part d'aquestes ciutats i pobles de residus zero, no? Perquè es pot aconseguir, no?
Ara
aquest és el missatge que hauríem de llançar.
Sempre anem cap a l'utopia, no? Deien, és que és una utopia. No, és que si no et poses una utopia, uns objectius marcats,
cap a on vols anar, no?
No avances mai.
Doncs moltíssimes gràcies per marcar-nos aquests objectius, Anna Penya. Nosaltres seguim avançant avui al matí a Ràdio Estel. 30 segons i ens situem al punt de 12:15 i marxem a publicitat, però és que la tornada ja està preparada. Mireia del Pozo, amb tot el seu equip, amb l'equip de Plusvalua Dones, perquè avui ens parlarà la Mireia del Pozo, atenció, un tema molt interessant, que són les bones relacions laborals. Tot això, aquí al matí a Ràdio Estel, d'aquí res, després d'una pausa publicitària.
Ràdio Estel. Tot anirà bé a Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
Necessites algun producte de salut natural per tothom? Doncs apunta'n al telèfon 669 56 17 68. Recorda, 669 56 17 68. Els teus productes en 24 hores a casa sense desplaçaments ni esperes. I per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Mind. Truca al 669 56 17 68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmind.es. Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Ho notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dissabte a les 10 del vespre, Soul, i només Soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical, en bones mans.
Estel Migdia ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda, de dilluns a divendres, a Ràdio Estel. Tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
De dilluns a divendres de 8 a 9 del vespre...
Camins.
El nou magazín d'actualitat social i religiosa a Ràdio Estel.
Camins, amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que ens explicaran històries.
Quan acaba el dia, comencen els...
Camins.
Us hi esperem.
Bé, de fet, no. A les 8 començarem puntuals. Coses de la ràdio.
Camins.
Els vespres a Ràdio Estel.
Ràdio Estel, Lleida, 91.5. Al matí, a Ràdio Estel.
Seguim en directe al matí a Ràdio Estel. Ja ho sabeu, després d'aquesta pausa publicitària tornem, perquè tenim molt contingut a explicar-vos en aquest dijous 14 d'octubre. Tot seguit arriba la Mireia del Pozo i el Plusvalua Dones. Al matí a Ràdio Estel ja sabeu que els dimarts i els dijous estan doncs, amb nosaltres al magazín, amb un espai on abordem un tema en relació a la dona, al lideratge femení, a l'emprenedoria, a l'economia, la salut, l'edatisme, la violència de gènere, entre altres temes. Mireia del Pozo, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia, Mercè.
Amb aquella energia que caracteritza a la Mireia del Pozo.
Absolutament, i a més renovadíssima, Mercè.
Renovadíssima, ja ens explicaràs per què, aquesta renovació... Bueno, és que tu cada dia et renoves, Mireia. Ah,
és que cada nit ens hem de renovar i cada matí quan ens llevem i ens mirem al mirall ens hem de somriure.
Ens portes un tema molt interessant avui.
Sí, avui parlarem de les bones relacions laborals.
Plusvàlua Dones, un espai sobre l'actualitat econòmica i social en clau de dones i valors, amb la col·laboració de la Fundació Bancària La Caixa, CONEI i Centre d'Estudis de les Dones d'Europa.
Recordem, doncs, que Plusvalua Dones és el primer i únic espai amb temàtica de dona per tota la societat, amb 14 reconeixements, qualitat i menció Premis Tapping de Televisió, i avui parlem, doncs, d'aquestes bones relacions laborals.
Com esteu, Plusvalua Dones? Ai, les relacions humanes! Quanta feina ens donen i com us agraden! I de les bones relacions laborals, què me'n dieu? Cada dia en voleu saber més, i encara més arrel del Covid. La gestió d'equips, el talent... Som-hi! Anem a aprendre!
Doncs donem ja la benvinguda a la nostra taula d'avui. D'una banda, Maria Eugènia Pons de Gironella, advocada, mediadora, consellera de Plusvalua Dones i experta en bones relacions. Què tal? Molt bon dia.
Hola, què tal? Com esteu?
Molt
feliç
bé.
De ser aquí.
Moltíssimes gràcies.
Mercè, he de fer aquí una cunya.
Ja et veig.
Perquè la Maria Eugènia Pons de Gironella absolutament és tot el que has dit, però no només és experta en les bones relacions. La Maria Eugènia Pons de Gironella és el nom propi aquí a Catalunya de les bones relacions. És el sinònim.
Doncs ara ens ho explicarà la Maria Eugènia. Sí. Sílvia Miró, directora de Relacions Humanes de Pimec. Com estàs? Benvinguda.
Molt bon dia. Moltes gràcies per la invitació i encantada de ser aquí amb vosaltres, compartint.
Doncs vinga, amb ella també parlarem, com també amb la doctora Maria Palacín, que és directora del Màster de Lideratge a Universitat de Barcelona. Com estem, doctora Palacín? Bon dia.
Molt bon dia, molt bé, i amb gust de compartir amb totes vosaltres. Gràcies.
Doncs el gust és nostre, també, perquè ens transmeteu doncs, aquesta energia, no?, i aquest optimisme. Si et sembla, Mireia, avui, doncs, ja que ens proposaves el tema, no?, que parlàvem, no sé si us en recordeu també els oients, fa un mes, de les bones relacions, però per començar, si et sembla, doncs, amb la Maria Eugènia Pons de Gironella, preguntar-li què són específicament les bones relacions, i ara afegim, laborals.
Mira, en realitat hem de pensar que el nostre cervell és social 100%, i per tant, tot el que fem a la vida té una arrel social. Pensar que les bones relacions laborals és aquesta reciprocitat que hi ha en les nostres actituds frent a un propòsit que serà el que nosaltres desenvoluparem dintre la feina. I això produirà treballadors motivats, equip feliç i, sobretot, algo molt important. El que disfrutem no ho perdem mai. I el que estimem és part de nosaltres.
Això és fantàstic. El que estimem és part de nosaltres. Un equip feliç, aquesta motivació. Maria Eugènia aquí prenent nota i aplicant-ho, que és el més important. Ho hem de portar tot a la pràctica. Quines són les actituds de les bones relacions laborals?
Mira, en realitat podem dir que hi ha 5 actituds dintre de les relacions laborals. 5 actituds molt concretades dintre de lo que és el nostre cercle de la vida. Hi ha una actitud infantil, sí, que és aquella que la persona que treballa, o inclús el jefe, és una mica individualista, que va a la seva, però que en realitat busca aprovació i no és una persona que solucioni ràpidament les coses, sempre busca ajuda per la solució. Una altra actitud és la joventut, i tenim moltes persones que ara podríem dir aquestes que tenen un gran entusiasme, que es posen a tot, que són capaces, que s'alineen molt amb l'empresa, en el sentit, i són capaces de donar-ho tot. Però també tenen una part negativa, que és que tendeixen a descartar aquell que no és com ells, i a ser molt competitius. Hi ha una tercera actitud, que és la que diríem de la maduresa, no? Ja estem equilibrats, ens movem d'una manera més segura professionalment, ens veiem així, però moltes vegades aquesta actitud, que és d'amabilitat respecte als demés, també amaga una part que podria ser una mica negativa, que és aquesta autosuficiència, aquest ser més conservadors i no deixar entrar noves iniciatives. I després hi ha una quarta part, que és aquella com la vellesa, no? Quan et fas gran, pots sentir-te descartat dintre l'empresa, que no compten amb tu, i hi ha una part positiva que a vegades es deixa perdre, aquesta persona que doncs, no s'implica, no entra, se sent cansada, està moltes vegades cremada, que té aquesta actitud.
Bueno, que a vegades comentem de l'edatisme, però el que hem de fer és aquesta segona oportunitat tan important. Ens en deies que n'hi havien 5, n'hem parlat de 4, la infantil, la joventut, la maduresa, la vellesa.
I després hi ha la quinta, que és la que reuneix tota la part positiva de totes aquestes actituds.
A veure, aquesta cinquena.
No, la cinquena és la que ens fa ser observadors com un nen, sí, la que ens fa ser equip com un jove i sí, alineant-nos a lo que és l'empresa, que ens dona la maduresa per ser amables, donar respecte, donar estabilitat i equilibri, uh-huh, i aquest que ens dona el que ens dona l'edat, que és l'experiència. Saber comptar amb l'experiència.
Clar,
aquesta és la cinquena.
Maria Eugènia, Mireia, és una mica el que s'ha d'explicar en aquests cinc tipus, no? Que, diguéssim, i aquesta cinquena, que seria com la que hauríem de ser, no?
Sí.
És agafar com el punt positiu de cadascuna, no? Entenc.
Totalment.
Però com puc crear jo, Maria Eugènia, jo, com a persona individual, aquestes bones relacions laborals?
Bueno, en realitat la podem crear sobretot amb el valor de la veritat. Hem d'aprendre a comunicar amb una comunicació sana, la veritat. La sinceritat dintre de l'empresa, entre les relacions i entre les persones que treballem és essencial. Cuidar les paraules i saber escoltar és fonamental. La tercera diríem que és aprendre a conviure amb la inestabilitat que podem trobar dintre d'una empresa, perquè pot passar-nos moments molt difícils, i també amb la diferència. Hem de ser molt humils, perquè potser estem treballant amb una persona amb unes competències molt diferents a les nostres, i hem de ser humils per saber que, o per sobre o per sota, hem d'aprendre de l'altre. I l'altre, participar, invitar a participar. Dir això no em toca és una cosa molt decebedora dintre d'una empresa i demostra molt poca actitud per part nostra. I ser empàtic entre nosaltres i els altres i resoldre conflictes. Hem d'aprendre a resoldre els nostres propis conflictes dintre de l'empresa, no deixar-los passar.
Clar, això, la pregunta que feies, Mercè, és sumament interessant, perquè tu enfoques des de la persona individual com a individu i ens està dient la Maria Eugènia com aplicar-ho. Vull dir, aquesta comunicació a la que ens dediquem tu i jo, com l'hem de fer, Mercè? Doncs amb la veritat per davant, cuidant cada una de les nostres paraules, perquè acaba afectant a tot l'equip. Més enllà d'això, ara ja, Maria Eugènia, anem a les empreses. Com poden les empreses en si mateixes crear bones relacions laborals?
Primer, tenir un projecte clar i comunicat. Els treballadors necessiten tenir uns objectius clars, uns temps reals per poder treballar efectivament. Una comunicació oberta que doni confiança, això és fonamental, confiança en els d'això. No buscar els culpables en els moments de crisi, això és molt important.
Sí.
La segona cosa és el reconeixement. Acceptar les altres opinions, si no estem oberts, malament. Fer un lideratge integrador. Hem d'integrar, hem de motivar amb valors. Motivar amb valors.
Això és feina de l'empresa.
És feina de l'empresa, això, mantindre una actitud positiva, donant major llibertat. Com donem major llibertat? No dient et dono la llibertat, sinó implicant a la gent perquè digui què és el que necessiten per ser lliures, que és molt important. També és molt important donar feedback, perquè ells sàpiguen el que està passant, el que està integrant la gent amb això, i després fer processos personals, tant de formació, perquè sentin que bé que comptem amb tu, i després espais, com pot ser el networking, comptar amb ells amb aquests espais de relació, relacions sinèrgiques, totes aquestes qüestions que ajuden tant el treballador.
Això és molt important, Mercè, perquè era un dels temes que més ens trucaven i ens feien arribar les peticions, les persones oients, en el tema aquest tan greu de la pandèmia més abrupta, amb tot aquest tema de la importància de la comunicació transparent per part de les empreses per aportar aquesta confiança i aquesta llibertat que aportava una tranquil·litat.
No, justament, mira, Mireia, clar, jo escoltant la Maria Eugènia venia al cap això, no?, que potser el pilar essencial d'unes bones relacions laborals passa sempre per una bona comunicació, no?, aquesta comunicació transparent, perquè sense comunicació, clar, tot el que ens estaves explicant, Maria Eugènia, no tindria sentit.
No, és que s'ha de controlar molt, no només les paraules, sinó els objectius. Si no comuniquem, no podem sortir, no podem tirar endavant amb això.
I amb tot això que ens estàs explicant, quina afectació a nivell de no perdre talent, que ara està tan de moda, no?, aquesta paraula.
Bueno, lo principal per no perdre talent és tenir apertura dintre de l'empresa, perquè moltes vegades hi ha moltes coses fetes, parlaríem una miqueta d'aquesta madurez d'algunes actituds dintre de l'empresa que diuen, bueno, no, s'ha d'obrir, s'ha d'invertir i s'ha de pensar en el llarg plaç. Moltes empreses d'aquestes estrangeres, ja ho sabem i ho estem vivint, que estan estimulant els seus alumnes perquè facin un doctorat, perquè estudin fora, però al tornar a l'empresa amb aquestes excel·lències que estan donant no t'arraconen, sinó que entres com un valor dintre de l'empresa.
Maria Eugènia, ens has proposat realment moltíssimes solucions. Quina és la via? Quin és el camí? Anem a fer una passa més. Quins reptes hem d'afrontar per tindre unes bones relacions laborals i que siguin realment saludables?
Mira, quan pensem en els reptes, ja diria que un primer repte que és necessari, urgent ara, és el de límits clars de connexió, de desconnexió. Actualment estem treballant al màxim connectats tot el sant dia i jo crec que per les relacions laborals és bo, i les relacions personals, perquè es mesclen entre elles, és posar límits a la desconnexió. Després, integrar la vida de les persones d'alguna manera que nosaltres puguem viure...
Què vol dir això?
Mira, perquè hi ha alguna empresa que ha intentat dient, bueno, jo facilitaré la teva vida privada, pues, per exemple, congelando els òvulos perquè tu, dintre d'un temps, puguis ser mare. Evidentment, tu seràs mare en un temps molt posterior, amb les condicions pitjors, quan més gran ets i quan més et costarà criar amb un nen. Vull dir que no ens deixem enganyar amb aquelles coses que consideren que és una integració de la vida, sinó donar espais perquè jo pugui disfrutar de la meva família, de tenir nens, o dels meus pares, o de qui sigui, no? Un espai laboral. I per últim, ser sostenible. És bàsic ser sostenible, humanament sostenible, i això només ho serem si gestionem per valors. I encara estem una mica enrere. Hem de ser transparents amb la nostra relació laboral, tenim que parlar d'igualtat àmplia, tenim que ser honestos en propòsit i desenvolupament sostenible, saber que estem parlant d'ecologia, i per últim ser inclusius. Ser inclusius és no només a les persones que estan més desfavorides, sinó a tots aquells grups de persones que realment tenen que tenir veu i vot dintre l'empresa.
Està absolutament clar que un dels més grans reptes passa sempre per la igualtat i per la inclusió. I quan ens parlaves d'aquesta integració de la vida de les persones, recordem precisament que els dos darrers reals decrets lleis passen per aquest tema i tot el que és la figura de l'agent d'igualtat. La igualtat de gènere, la separació de la vida laboral, la vida personal i, per primera vegada, la regulació de la vida d'oci.
Vinga, doncs seguim avançant a l'Espai Plus Valodones, aquí al matí a Ràdio Estela, Mireia del Pozo. I si et sembla, Mireia, donem la benvinguda novament a la Sílvia Miró, en aquesta taula, directora de Recursos Humans de PIMEC, i també a la doctora Maria Palacín, directora del Màster de Lideratge a Universitat de Barcelona. Nosaltres, clar, estem parlant avui al Plus Valodones de les bones relacions laborals. Doctora Palacín, tornem a l'autolideratge. Cada persona com a individu podem crear bones relacions laborals?
Per suposat, o sigui, la persona, segons la seva actuació, la seva actitud, pot potenciar, fomentar unes bones relacions, un bon clima laboral, o tot el contrari. I en el líder està aquesta funció, que seria, com deia molt bé l'Eugènia, és que és un deure de l'organització i una funció del líder, no? De la funció de lideratge, de generar un clima positiu que sigui d'intercanvi, que sigui de cooperació i, finalment, que sigui de col·laboració, que són tres accions molt diferenciades.
Quines paraules tan maques, doctora Maria Palacín Lois: intercanvi, cooperació, col·laboració. Sílvia Miró, com i quan d'importants són les bones relacions per la correcta gestió d'equips?
Bé, doncs, d'alguna manera ja s'està posant damunt de la taula. Les bones relacions laborals, o permeteu-me, les bones relacions personals dins de l'empresa, són absolutament claus. I no només això, resulta que són una de les principals preocupacions que tenen les empreses en qualsevol moment quan se'ls pregunta i se'ls fa prioritzar en relació a què és allò que més els preocupa, és justament aquesta qüestió, la de com gestiono els equips, com gestiono les persones. I per què? Doncs, home, perquè està clar que no és senzill. No és senzill. Estàvem parlant de les diferents actituds, de les diferents fases per les que passa una persona en una organització, per exemple. I en aquest cas, les persones que tenen equips al seu càrrec són les que tenen sota la seva responsabilitat conduir el compromís d'aquestes actituds, no? Gestionar aquestes actituds i els canvis i l'evolució de cadascuna de les persones. I per això, doncs, ha de ser una gestió, com dèiem, no? Personalitzada, però també ha de tenir un cert ordre, no? Podríem dir, perquè està clar que el café para todos, no? Que s'havia parlat alguna vegada, sí. Ja tenim molt clar que no és vàlid, no? Ja necessitem els diferents tipus de cafè, i a cadascú, doncs, li anirà millor un que un altre, però també està clar que hi ha d'haver una estratègia. Hi ha d'haver unes mesures més o menys generals, un marc no? A partir del qual doncs, poder organitzar i que també sigui just, i també unes mètriques per mesurar.
Clar, una estratègia que va més enllà del que és l'empresa, sinó que s'ha de traspassar a cada cap d'equip.
Clar, justament, mira, Mireia, la Sílvia ens estava parlant d'aquesta gestió, no?, d'equips. Doctora Palacín, la bona líder o el bon líder és en bona part també responsable, no?, d'aquesta gestió. Clar, ja no parlaríem d'aquest autolideratge, sinó de lideratge d'equips, pot ser?
Totalment d'acord. Per què? Perquè no seràs un bon líder primer si no t'autolideres, però l'aprenentatge d'un mateix i d'un autoconeixement és per un objectiu bàsic, que és liderar equips, liderar persones, liderar grups. I aquest és la tasca més important que ha de fer un líder. O sigui, dona home el que líder o lideressa, no?, que parlaves. Aquesta és la màxima funció. S'ha de cuidar del grup, s'ha de cuidar de l'equip, que aquest equip és més important que un mateix. Un líder ha d'estar al servei del grup, ha de servir al grup perquè aquest aconsegueixi l'objectiu que tenim. Clar. I això té dos planos. Un pla, que és el pla de tasca, ha de donar les eines i ha d'afavorir doncs, tenir els coneixements i les eines per aconseguir l'objectiu, i en un altre pla, que és el de les relacions. Ha de cuidar aquest aspecte relacional, ha de potenciar un clima positiu que sigui, com he dit abans, i disculpeu, però evolutivament aquestes tres accions són molt importants: intercanvi, cooperació, col·laboració. Col·laboració és el màxim grau de cooperació, és després de cooperar es vol tornar a valorar si seguim cooperant o no, i això és una actitud compromesa de voler seguir cooperant, és la col·laboració. I aquesta tasca que us deia, aquest clima, és responsabilitat del líder, que ha de fer que cresqui, no?, creixi aquest clima positiu de bones relacions, no?
Clar, absolutament, absolutament, doctora Maria Palacín, aquest compromís de crear un clima positiu, que el líder ha de servir a l'equip perquè és més important que ell, perquè d'aquesta manera també està fent que la gent no se'ns en vagi, està retenint talent. O, Sílvia Miró, de què hem de parlar realment? D'atracció de talent o de retenció?
Hem de parlar d'una combinació d'ambdues, tant la retenció, és a dir, tant l'atracció com la retenció i fidelització, en aquest cas, de les persones, van una lligada a l'altra. I aquí, si m'ho permeteu, m'agradaria fer un paral·lelisme amb l'enamorament. Aquí, doncs, quan parlem doncs, d'atraure, no?, estaríem parlant d'aquesta seducció, hi ha d'haver aquest enamorament, que ha de ser mutu. És a dir, no estem parlant de vendre, no? Estem parlant de seduir, però ens hem de seduir mútuament, ens hem d'enamorar. Hi ha d'haver també aquesta, no?, s'ha de generar aquest sentiment, aquesta emoció, ja que això moltes marques ho tenen molt clar, no?, com vendre a través de les emocions. Aquí no estaríem parlant de vendre, però sí estaríem parlant de la importància de que hi hagi aquesta experiència, aquesta emoció. I a continuació hem de cuidar la relació. Hem de cultivar, l'hem de mantenir i hem de fidelitzar aquest amor, no? I, per tant, doncs, hem de gestionar els equilibris, al igual que una relació de parella, el donar i rebre, doncs aquí exactament igual.
Uh-huh. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, entre l'atracció, l'emoció i l'enamorament, Mercè.
Mireia, doncs tens tota la raó, perquè justament aquest enamorament, clar, ja no ha de ser del propi de treballador o entre treballadors, sinó, com deia, doncs, la Sílvia, amb la pròpia empresa, no?, que ha de generar, doncs, que es treballi en un ambient còmode, no? D'alguna manera, Maria Eugènia, les empreses en saben prou de bones relacions laborals, perquè tu creus que estan suficientment formades?
Bueno, en realitat és que hem d'estar formats tots, les empreses i els treballadors, perquè d'alguna manera hem de saber la importància que té aquestes relacions per tots. Perquè una de les variables fonamentals per una producció d'una empresa és que hi hagi bon ambient, perquè si no hi ha bon ambient, però realment es tindrien que formar. Es tindrien que formar els directius, els lideratges, però també les persones, i saber que moltes vegades tenim una actitud en l'empresa, d'aquestes que havíem parlat, no?, les cinc actituds, una actitud més positiva o més negativa, que no és com som nosaltres, que un bon líder podrà treure de nosaltres aquella quinta actitud d'aquella persona integradora, líder, etc.
Perdoneu, una persona pot ser igual tant fora o dins de la feina? És a dir, l'actitud de... Saps el que et vull dir, Mireia? O sigui, una persona, clar, pot ser fora de la feina d'una manera i quan està a la feina, justament per generar doncs, aquestes bones relacions, pot haver aquest canvi.
I tant. Nosaltres portem màscares molt sovint a moltes actuacions que tenim, no? Les paraules ens poden disfressar, però també poden dir la veritat. Vull dir que hem de saber quina actitud volem prendre dintre de l'empresa. I moltes vegades el líder traurà de nosaltres aquella part, aquella sinceritat i sobretot també els objectius i la política de l'empresa, si és una política que té el ser humà com a centre, sabrà treure de nosaltres aquell antifaç que portem o aquella actitud que hem agafat dintre l'empresa que se'ns és còmoda i que no estem estimulats per fer res més.
Aquesta responsabilitat de les empreses, que ara preguntava la Mercè si en saben prou, si estan suficientment formades, i més amb tots aquests temes del Covid, en què recau la responsabilitat? Perquè molt sovint, en diversos temes, acaba recaient els recursos humans, que els pobres són el cajón desastre.
Que ho han de fer tot, no, Mireia?
Clar, clar, aleshores. De la mateixa manera que hi ha la figura de l'agent d'igualtat de gènere, la figura d'un responsable de bones relacions laborals més enllà dels recursos humans, com ho veieu, això? Sílvia Miró, Maria Eugènia... Comencem, Sílvia?
Vinga, jo diria que recursos humans, ara que anomenàveu aquesta figura, el seu rol és el de facilitar. Facilitar, donar les eines, ajudar a implementar i, sobretot, formar. En aquest cas, doncs, parlàvem de la necessitat de formar les empreses. Jo més que a les empreses parlaria de persones, no? Que som els que formem part d'aquestes empreses, els que li donem vida. I aquí, doncs, habilitats a desenvolupar per part de les persones, líders o amb persones a càrrec, doncs n'hi ha moltíssimes. És a dir, desenvolupament de competències interpersonals, n'hem parlat, comunicació, tota la part també d'intel·ligència emocional. No? I lògicament també hi ha d'haver, que ho deia, una experiència, a més doncs coneixements tècnics, però jo diria que aquests passarien com a un segon plànol.
Uh-huh. Breument, fer... Maria Eugènia.
Bueno, jo diria que és fonamental educar en bones relacions ja des de l'escola, ja pensaria que comença aquí, amb valors, en el valor del treball, dels hàbits, de la comunicació i de les paraules. Aprendre a com comunicar allò que sentim, som i volem fer.
Doctora Palacín, et volem escoltar breument.
Moltes gràcies. Doncs mira, jo crec que s'està posant molt de moda en moltes organitzacions al departament ja no de desenvolupament de persones, sinó de benestar i de felicitat, fins i tot. Hi ha departaments de felicitat. Potser no arribarem a una felicitat completa, però sí que està sonant molt això que és cuidar de les persones que és les que fan el treball a les organitzacions. Llavors...
Aquestes organitzacions que ens ha quedat. Jo em quedo, Mireia, amb el missatge que ens ha enviat la doctora Palacín, aquest departament de felicitat, eh?
Ah, exacte, aquest departament de felicitat, aquest equip feliç amb el que començava la Maria Eugènia Pons de Gironella, les actituds infantil, joventut, maduresa, bellesa, però anem a anar a l'última, la més positiva, que junta les quatre positives anteriors, perquè com tota la vida hi ha part positiva i part negativa. Les paraules brutals, intercanvi, cooperació, col·laboració, pensem a llarg plaç i una comunicació, per favor, que generi confiança als equips, al lideratge integrador, implicació, perquè absolutament cada una de les persones, membres d'un equip o d'una empresa, podem aportar unes molt bones relacions.
Doncs moltíssimes gràcies a Mireia del Pozo, a Maria Eugènia Pons de Gironella, que ens ha acompanyat aquí a l'estudi de Ràdio Estel.
Gràcies a vosaltres.
També a Sílvia Miró, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies.
I a la doctora Maria Palacín, que la tenim via Zoom. Mireia.
Gràcies.
Gràcies, doctora.
És que les persones han de poder aprofitar les oportunitats que existeixen. I, per tant, us recordem que ens ho envien des del Centre d'Estudis de les Dones d'Europa. Tothom que cliqui les 3 Ws, ASCDE, Associació Centre d'Estudis Dones d'Europa. Entreu al Dona Reinventat i aprofiteu que durant aquest mes de novembre podeu fer el curs del Dona Reinventat que ve subvencionat per la Generalitat de Catalunya a totes aquestes dones autònomes, empresàries, emprenedores que els vostres negocis o activitats van ser afectats pel Covid. Som-hi, anem a posar-hi solucions.
Doncs anem a posar-hi solucions. Mireia, jo crec que també solucionaràs el món ja directament i també començar per aquest cap de setmana. Quins són els plans que tens ja?
El cap de setmana encara queda lluny. Avui hem de treballar molt, tenim ajuntament, tenim diputació i anem que no parem.
Doncs moltíssimes gràcies. Ja ens posaràs al corrent de totes les coses que fas i si no també la podeu seguir com ens podeu seguir nosaltres, al matí a Ràdio Estel o també doncs, a la Mireia del Pozo i li seguiu les passes. Gràcies a tota aquesta taula avui del Blues Ballo a Dones al Matí a Ràdio Estel. Nosaltres ens anem apropant ja al punt de les 12. Com sempre arribarà la pregària de l'Àngelus. Ens posarem al dia de tot el que ha passat pel món gràcies als serveis informatius d'aquesta casa i atenció perquè després parlarem d'esports, del valor, dels valors dels esports i avui concretament d'aquells aspectes curiosos que ens han deixat els mundials. Jo no sé si us en recordeu d'algun mundial. Jo me'n recordo
el Naranjito.
El 82, no? El 82. Doncs vinga, arribem al punt de les 12, fem una petita aturada i tornem d'aquí res.
Els dimarts i dijous, a 12:15, al matí a Ràdio Estel, Plusvàlua a Dones, amb la col·laboració de Fundació Bancària La Caixa, CONEI i Centre d'Estudis de les Dones d'Europa.